Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge, l'Església Catòlica celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Precisament, a motiu d'aquesta jornada, la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona ha organitzat la conferència Els reptes ètics de la professió periodística avui, que anirà a càrrec de Jordi Grau, periodista i vicepresident del Col·legi de Periodistes de Girona. Aquesta conferència la podreu escoltar aquest dilluns 14 de maig a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona, a la plaça Pompeu Fabra. En parlarem avui amb ell, amb el protagonista, amb Jordi Grau. Comencem escoltant, com és habitual, la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Festa de l'Ascensió. Jesús glorificat fa camí amb nosaltres. La resurrecció de Jesús, l'Ascensió i la vinguda de l'Esperit, la Pentecosta, no són fets aïllats i separats, sinó la plenitud de la Pasqua complerta. Ara bé, pedagògicament, és bo que nosaltres posem l'accent en cadascuna d'aquestes dimensions. Fins avui hem remarcat que Jesús és el ressuscitat i s'apareix als apòstols i deixebles. Aquest diumenge, festa de l'Ascensió, posem l'accent en el fet que Jesús, ressuscitat, està sempre amb el Pare. És la seva glorificació. I el proper diumenge destacarem el gran do de Jesús ressuscitat, l'Esperit Sant. Sovint, quan tenia la responsabilitat pastoral de parròquies, en les trobades de formació amb catequistes, en reunions de grups d'adults, explicant la festa a infants dels cursos de catequesi o als escolans, sempre apareixien algunes dificultats que recordo perquè encara poden existir avui. La imaginació. Imaginar l'Ascensió com un viatge de Jesús al cel, al firmament, i com una traca final per impressionar. L'errònia sensació de l'absència de Jesús. Pensar que l'Ascensió significa l'absència de Jesús de la nostra història i que per això només cal esperar anar amb ell. Viure esperant només el cel. Oblidar que Jesús és el Senyor sempre, també ara, i prescindir-ne per viure i construir la pròpia vida. No tenir clar que Jesús continua present i actuant en la història humana. La festa de l'Ascensió ens convida a contemplar de nou Jesús. Jesús és el Senyor ressuscitat i glorificat, assegut a la dreta de Déu Pare, per damunt de tots els governants i dels que tenen autoritat, poder i domini, per damunt de tot i de tots. Però és el mateix Jesús que, com ens recorda l'Evangeli, fou crucificat, assumint el sofriment humà, i ressuscitat el tercer dia. Això és molt important, ja que el Senyor de tots és el qui s'ha fet servidor de tots fins a donar la vida. Com expressar en llenguatge humà aquesta dimensió de Jesús com a Senyor glorificat? Els evangelis i els fets dels apòstols se serveixen d'imatges. Enlairar-se en tot el cel, el perderen de vista, s'allunyar d'ells, seu a la dreta del Pare per damunt de tots els poders i títols. Què ens volen dir? Que Jesús ja no és home de la terra, que no el trobarem com a home en la terra ni en la història, sinó que és el Senyor glorificat en Déu, i pensant en nosaltres, sovint ens aclaparen els poders del món. Sembla que siguin els senyors de la vida i de la mort i que disposin de les persones al seu caprici. Per a nosaltres només hi ha un únic senyor en què confiem. És Jesucrist glorificat. Però l'ascensió també ens empenya a mirar el món, l'Església i nosaltres mateixos. L'ascensió de Jesús significa una nova manera de ser present entre nosaltres. L'ascensió és alhora el començament de la missió de l'Església. Ara som els deixebles de tots els temps que hem de continuar la missió que se'ns ha confiat de ser els seus testimonis. Per a nosaltres no comença el temps del triomf, sinó del testimoniatge. Ara, els deixebles de Jesús avui, l'hem de fer present en la història humana transformant la vida, segons el seu evangeli. Deixem la cara, les mans, la veu, el cor, el treball, els goigs, els sofriments a Jesús per fer-lo perceptible, present i actuant. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Hem escoltat tot seguit el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Miquel Calsina, delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Benvingut, Miquel.
Hola, bones, Àngel.
Com vulguis.
Bé, és amb motiu de la 52a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que se celebra aquest 13 de maig. I en relació al missatge que el Papa Francesc doncs, ha fet amb motiu d'aquesta jornada. Diuen els pronòstics més optimistes que, d'aquí a només 4 anys, la meitat de la informació que consumirem a Occident seran notícies falses. És a dir, que hi haurà tantes mentides com veritats transitant per l'espai comunicatiu i pels canals d'informació amb els quals interactuem de forma quotidiana. És en aquest context que, enguany, el Papa Francesc ha volgut abordar el desafiament que suposa l'anomenada postveritat en el missatge de la 52a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que se celebra aquest diumenge 13 de maig, dia de l'Ascensió. El Papa alerta en aquesta ocasió dels riscos que comporta en l'actual sistema digital, sobretot, l'eclosió de les notícies falses, popularitzades amb el nom de fake news. En el seu missatge, el Papa Francesc es pregunta què ho fa que les desinformacions carregades de dades infundades, de rumors o distorsions de la realitat, amb l'única finalitat de confondre, d'enganyar o de manipular, tinguin sovint tant d'impacte i un ressò en ocasions realment desbordant. La resposta que dona el Papa és inquietant i suggeridora al mateix temps. L'eficàcia de les fake news es deu a la seva capacitat d'aparèixer com a plausibles. Es tracta, diu, de la lògica de la serp, el paradigma de la qual no és ni més ni menys que l'estratègia utilitzada per la serp astuta de què parla el llibre del Gènesi. Primer artífex, diu el Papa, d'una fake news. Amb aquesta imatge, el Papa ve a dir-nos que posar els instruments de comunicació social i l'enginy dels periodistes al servei del negoci de les notícies falses és una conseqüència més del mal present en el món. I també que la falsedat i l'engany formen part de la nostra condició i limitacions. Honestedat, professionalitat i responsabilitat són les eines que cal brandar per contrarrestar la dinàmica viral que acostuma a adoptar la desinformació pels canals online. Com a cristians, ens hem de preguntar si és possible comunicar la veritat en un món tan complex com el nostre. La resposta és que sí, diu Francesc, perquè la veritat no és només una realitat abstracta, no és només un concepte que es refereix al judici sobre les coses definint-les com a verdaderes o falses, sinó que la veritat té a veure amb el testimoni de la nostra vida sencera.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Aquest diumenge l'Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials i aquest dilluns, dia 14, des d'aquí ja des d'aquest programa, us convidem a la conferència Els reptes ètics de la professió periodística avui, que anirà a càrrec de Jordi Grau, que és periodista i vicepresident del Col·legi de Periodistes de Girona. Intervendrà també el nostre bisbe Francesc. I avui, doncs, parlem amb en Jordi Grau, que el tenim aquí. Gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, de què parlaràs en aquesta conferència?
La veritat és que m'espanta una mica, Àngel, tu que coneixes molt bé aquest món. M'espanta perquè una cosa és parlar en una conversa de taula i l'altra, diguem-ne, és fer una conferència sobre, a més, una cosa tan seriosa com sembla aquesta, no, els reptes ètics de la professió. Jo penso que aquesta professió només es pot fer bé des de l'ètica i, per tant, el que intentaré és fer un repàs pels grans problemes que té la professió en aquests moments, que són problemes que van des de l'ordre laboral, de la precarietat laboral ha fet molt de mal, la suposada desaparició dels diaris en paper que alguns anuncien i que jo defenso que no serà ben bé així, tot i que és evident que van a la baixa, el paper de les noves tecnologies en el món de la informació i, sobretot, els problemes que ens ha generat en els periodistes la voluntat de ser sempre els primers en tot, aquesta immediatesa que les xarxes socials han multiplicat. Tot això ha fet de que moltes vegades, diguem-ne, no es tracti de construir una notícia des de la veritat, construir-la, diguem-ne, amb el contrast necessari, amb la contextualització necessària, i que s'hagi entrat en una lluita per ser el primer a dir qualsevol cosa, encara que aquella cosa en realitat no tingui la més mínima importància. I després, evidentment, hi ha tot el paper d'això que s'ha batejat com new fakes, les notícies falses, diguem-ho així directament, perquè ja no es tracta d'informació, sinó de desinformació, que fa que hi hagi algun teòric que digui que, contents d'estar com estàvem a la societat de la informació, estem avançant a passos desmesurats cap a la societat de la desinformació.
Aquesta conferència la portaràs a terme aquest dilluns, 14 de maig, a la Casa de Cultura de Girona, la plaça Pompeu Fabra, a les 7 de la tarda. Bé, ara avançaves algunes de les coses i de les fake news, sobretot perquè de les notícies falses és el lema de la jornada d'enguany de l'Església Catòlica, fake news i periodisme de pau. Hi ha un estudi que diuen que dintre de 4 anys la meitat de la informació que correrà per les xarxes serà falsa. Ara que ho sabem, hi ha alguna manera perquè no passi?
L'informe Gartner, exactament, i diu això, que molt poc temps la meitat de les notícies que hi haurà penjades a les xarxes seran directament falses. Lluitar contra això només es pot lluitar des del periodisme. Intentar reivindicar la professió nostra, que ha sigut una professió, diguem-ne, que ha estat maltractada. Una de les coses que jo defenso en aquesta conferència que faré és que s'ha prescindit de la classe mitjana de la professió, que molts editors, o millor dit, molts responsables dels mitjans de comunicació actuals han pensat que amb 4.000 laboristes que recollissin el que surt a les xarxes o el que vessen les agències de comunicació i alguns caps que els dirigeixin n'hi havia prou. Les redaccions com els havien concebut tota la vida han desaparegut i això ha fet que els filtres que hi havia per tal de que les notícies fossin certes, verídiques, contrastades, hagin desaparegut. I aquest és un problema molt seriós perquè d'aquí s'ha passat ja directament a la voluntat de desinformar. Contra això, com s'ha de lluitar? Doncs mira, amb informació, amb bona informació. Com es aconsegueix la bona informació? Doncs pensant que la xarxa... Primera, pensant que la xarxa hi és tot. La veritat i la mentida. I segon, buscant els filtres necessaris per tal de que allò que a tu t'arribi vingui d'uns mitjans, d'un agent a la que tu li hagis fet confiança perquè sàpigues que aquesta gent, diguem-ne, no et fallarà. Els filtres necessaris, que són els que t'han de filtrar la informació falsa, la informació veritable, i els que han de fer el que s'havia fet sempre en les redaccions dels diaris, de les emissores de ràdio i de les televisions, que era jerarquitzar la informació després d'haver estat contrastada i conceptualitzada i, per tant, donar la importància importància que té cadascuna de les notícies. Hi ha una guerra contínua i total a ser el primer dia segons què, però el problema és que el que es diu solen ser anècdotes i no hi ha en realitat notícia al darrere del que hi ha.
La frase de l'Evangeli, la veritat, us farà lliures. Com es pot lluitar amb aquesta frase, tinguent en compte, com pots portar a terme aquesta frase, tinguent en compte que darrere hi ha un grup editorial, hi pot haver-hi una ideologia política, uns interessos comercials, per exemple, no?
Sí, però això és legítim. És a dir, que hi hagi ideologia és legítim sempre i quan quedi clar. La gent hauria de tenir clar, quan llegeix un diari, quan escolta una emissora, quan veu una televisió, quins són els propietaris que hi ha al darrere de tot això. Abans teníem la figura dels editors. Els editors eren molt importants perquè tu podies saber exactament de quin peu calçava cada mitjà, per dir-ho d'alguna manera. Ara el gran problema és que les grans capçaleres de l'estat espanyol o les grans capçaleres mundials estan en mans no d'uns editors, de gent poderosa, de gent que estava en aquest món per tenir una certa capacitat d'influència, sinó en mans de fons d'inversió o de grans corporacions que tampoc saps exactament qui hi ha al darrere i a què obeeixen. I aquest és un perill molt important que tenim ara mateix. A nivell d'estat, l'únic gran editor que queda és Godó. Tots els altres estan, diguem-ne, en mans de bancs o en mans de fons d'inversió. I això és un problema seriós. Un mitjà té dret a tenir la seva pròpia ideologia i un mitjà, sempre i quan no ho amagui, no amagui les raons per les quals defensa el que defensa. És a dir, tenir una ideologia o tenir fins i tot uns interessos comercials, si són lícits i legítims, és una cosa que ha passat sempre. És legítim, diguem-ne, que algú vulgui tenir un mitjà de comunicació i que no hi vulgui perdre diners, que aquest és un altre dels temes. Abans els grans mitjans es tenien per no perdre diners, ara es va canviar per tenir-hi voluntat de negoci, que és un dels grans mals que també tractaré una miqueta amb la conferència que faré. Per tant, que el que vinc a dir és que l'objectivitat és molt desitjable, la neutralitat en periodisme no ho és tant, no es pot ser neutral contra la injustícia, contra el patiment de la gent, però el que el periodista ha de ser, i el mitjà, per tant, ha de ser, és bàsicament honest.
Subjectivament honest, no?
Efectivament. Pot semblar un oxímoron, però és exactament així. S'ha de ser bàsicament honest, encara que sigui des de la subjectivitat d'explicar les coses tal com tu les veus.
Ara, al principi, parlaves de que hi ha un afany, no?, de ser el primer en dir la notícia i, fins i tot, en buscar un titular que vengui la notícia. Deia Rizar, no sé si es pronuncia així, Kapuscinski, fa temps ja, que la mediocritat del periodisme s'esculpeix amb la recerca contínua del titular, no? Que, esclar, busques el titular i no busques realment el fons de la notícia. Com ho veus, tu, això?
Hem passat de buscar la veritat a buscar el titular. I el titular, moltes vegades, sempre és complex a titular perquè és resumir amb molt poques paraules una situació que moltes vegades és complexa, però precisament aquesta és la feina, diguem-ne, del periodista. Un bon titular contextualitzat amb els subtítols corresponents t'han d'explicar el corpus general del que expliques, i el que no pot passar és que el titular, com passa en alguns casos, sigui absolutament diferent del que diu la notícia. Això està passant. Per què passa? Doncs perquè també en alguns mitjans hi ha gent que es dedica a titular en funció del que creu cada dia, no en funció del que diu la pròpia informació que se serveix al darrere o que es diu al darrere. Kapuscinski va dir moltíssimes coses i és un gran teòric, però també va ser un gran pràctic d'aquesta professió. I la veritat és que ens aniria molt més bé, diguem-ne, que tota la gent que es dedica a aquest món, diguem-ne, fos una miqueta més llegida, fos una mica més... I que pensés una miqueta més en les conseqüències de tot el que la seva feina va. Vaja, el component ètic que abans era clau en aquest ofici i que ara que sembla que s'ha perdut. Ara sembla que parlar d'ètica en periodisme, diguem-ne, que si ets ètic no pot ser... perquè l'ètica va contra tot això que estàvem criticant, contra la rapidesa, contra la manipulació del titular, contra la voluntat de dir una cosa diferent a el que en realitat ha passat, i tot això, diguem-ne, ha fet molt de mal amb la irrupció de les xarxes socials. Ara, com deia, que hi havia lluites per donar el titular, però és que a vegades el problema és que el titular era d'una notícia que no tenia cap sentit. Ho hem vist amb les xarxes socials. Quantes vegades s'ha anunciat la mort d'una persona que encara estava viva? Quantes vegades hi ha hagut una lluita per ser el primer de dir que una persona ha mort com si el que no fos important fos, com si lo important no fos en el fons la seva desaparició, i no ser el primer a dir-ho que hagi passat. La rapidesa en fer les coses ha fet que s'hagi perdut. En aquests moments, diguem-ne, hi ha un tant per cent, sobretot a les xarxes socials, que és d'anècdota, i a les xarxes és molt complicat, no hi ha reflexió, no hi ha moment per la reflexió i per l'anàlisi, i tot això fa que se vagi aprimant i que, per tant, doni la impressió de que si tu dius una notícia falsa, fora de context, o directament falsa i t'enxampen, doncs que no passa massa res, que al final, com que els tribunals ja diran al cap de 2 anys que allò que vares fer estava malament i acabarà dissimulat, doncs que no passa absolutament res. Això és faltar als principis ètics d'aquesta professió.
Ja saps tu que molta gent es forma socialment, humanament, històricament, no? Culturalment, a través del diari, de la premsa. Hi ha qui confia en el periodista perquè li expliqui la veritat o que no el menteixi. Com creus que ha de reaccionar el lector d'un diari o l'oïdor d'un informatiu, d'un programa de ràdio, quan veu que l'estan intentant mentir?
Bé, jo crec que el càstig cap a la mentida hauria de ser, diguem-ne, l'absoluta manca de confiança en tot el que es pugui publicar amb aquella signatura o en aquell mitjà. Aquesta és la manera que diguem-ne, que hi hauria, diguem-ne, de castigar les falses notícies. Ara bé, com lluitar-hi contra això? Ara tiraré una miqueta cap a casa. Fer informació ha estat sempre car, i la informació, per tant, s'ha de pagar. Ha arribat un moment en què ens ha donat la impressió que, com que les xarxes hi és tot, doncs no volem pagar per la informació. Hem deixat de voler de pagar l'euro 20 pel diari o la subscripció anual que teníem i pensar que tota la informació que ens arribava era certa. Què ha portat això? Ha portat que en algunes televisions s'hagi passat directament, hagi desaparegut la informació i s'hagi donat pas a l'espectacle, i que els diaris hagin tingut unes baixades molt, molt, molt importants de vendes, perquè al final tot ja surt a la xarxa, i això els editors dels diaris van ser els primers culpables quan varen decidir que volien abocar tot el que fabricaven, diguem-ne, directament a les xarxes i sense cobrar-ho. Quan s'ha intentat cobrar, la gent diu que no vol pagar. Però si tu vols tenir una informació fiable, has d'estar disposat a pagar alguna cosa per aquesta informació fiable, i llavors podràs exigir a aquesta gent, doncs, que compleixin els principis bàsics de la professió, que seria bàsicament el de no dir cap mentida.
I això pot passar dintre de 4 anys, per exemple, allò que dèiem que la meitat de la informació serà mentida perquè s'intenta vendre la notícia per tenir oïdors o lectors, i en canvi l'altra meitat podria ser lector de pagament, que d'aquesta manera, doncs, paga el diari. Ho dic perquè hi ha qui creu que el futur del diari de paper serà convertir-se ja al 100% en digital, i que serà de pagament i per subscripció, i que llavors seran els mateixos subscriptors qui pagaran per aquest periodisme de qualitat, que serà més de recerca, no? d'investigació, més que esperar que li arribin les notícies per les notes de premsa de les institucions, dels partits polítics, etc. Sembla ser que Washington Post i el New York Times ja comencen a fer de forma tímida, no?, aquesta mena de subscripció digital.
És una sortida. És una sortida que, a més, s'està provant amb un cert èxit. Jo crec que durant uns quants anys, no m'atreveixo a dir quants, subsistiran els diaris en paper. El que passa que segurament n'hi haurà menys, segurament seran més prims i segurament seran més cars. Però encara hi ha un determinat tipus de lector que vol pagar el paper. Fa molts anys que estem dient que hem de buscar fórmules, però no els trobem, perquè el pecat original de tot plegat va ser abocar la informació tot a les xarxes abans que els altres, pensant que la màxima que hi havia hagut en els antics diaris de paper, de que com més audiència tenies, més publicitat arribava, es mantindria tindria en el món digital, i això no ha estat així. El tema és que la publicitat ha entrat en el món digital, però no ha anat a les capçaleres. És a dir, és Google, és Facebook, és Twitter, són els grans operadors els que s'han, diguem-ne, enriquit amb aquesta publicitat que els hi ha arribat i no les capçaleres. Per tant, la publicitat que arriba no serveix per mantenir aquelles grans estructures que hi havia en els diaris de paper. Però hi ha experiments molt interessants. Primera, els mitjans que tu citaves, el que passa és que aquesta gent tenen un mercat tan immens que els hi surt a compte. Ja les subscripcions digitals estan començant a equilibrar els comptes dels resultats, això és cert. Però hi ha moltes experiències de cooperatives de lectors o cooperatives de fins i tot de periodistes que en menor mesura estan començant, diguem-ne, a funcionar. A l'Estat hi ha exemples com el diario.es i s'estan fent, diguem-ne, a nivell de paper hi ha cooperatives de periodistes, i aquest jo crec que és el futur.
No tenim més temps, Jordi. Periodista i vicepresident del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau, aquest dilluns a les 7 de la tarda, conferència Els reptes ètics de la professió periodística avui a les 7 de la tarda. Aquest dilluns a la Casa de Cultura de Girona, plaça Pompeu Fabra. Em quedo amb una màxima teva que em va agradar molt i la tinc apuntada. La hemeroteca és traïdora i la memòria necessària. Això va molt bé pels polítics, Jordi? Això anava per un polític, ho recordo, però no diré el nom.
Efectivament.
Gràcies, Jordi. Que
a vosaltres.
Aquest cap de setmana clouen els actes del 125è aniversari de la fundació de l'Escola de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols. Pere Micló, delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, ens fa el següent comentari. Benvingut, Pere.
Hola, moltes gràcies.
Quan vulguis.
Bé, aquesta escola, que enguany celebra el 125è aniversari, igual que l'Escola del Cor de Maria, actualment fusionades amb una sola escola, doncs han tingut una transcendència importantíssima a la població. Va ser l'escola que va anar la majoria de nois, en aquell moment doncs eren nois, doncs que les seves famílies doncs volien una formació per ells i els van portar als germans de les escoles cristianes de La Salle. Recordem que aquestes escoles en aquell moment doncs eren unes escoles que estaven molt en punta a nivell pedagògic. Feia relativament poc que els germans tenien presència aquí a Catalunya, i concretament a Sant Feliu de Guíxols, doncs moltes persones que ara ja tenen una edat, doncs quan parlen de l'escola Sant Josep encara parlen dels hermanos o parlen de La Salle. La empremta que va deixar aquesta escola en aquestes persones és gran. Ho hem pogut constatar ara quan hem demanat testimonis per al 125è aniversari. Se'n recorden de fets concrets, però el més important, penso jo, és que se'n recorden de persones concretes i les recorden amb molt de grat. És a dir, tot i que les anècdotes doncs, són les que són típiques d'aquella època, però la bona llavor que varen deixar aquesta gent, doncs encara a hores d'ara molts avis d'infants, nois i noies joves de la nostra escola, doncs han anat a l'escola dels hermanos, igual com passa en el Cor de Maria, que anaven les noies a l'escola de les monges.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 13 de maig. Ens acompanya tots aquests dies el rector d'Arenys de Munt, mossèn Joan Soler. Què tal, Joan?
Bé, molt bé. Avui és el 13 de maig, no?
Sí.
La Verge Maria baixada des del cel, a Cova diria, no?
Exacte. Ah. La Mare Déu de Fàtima.
Exacte, exacte. Totes les Fàtimes, felicitem-les.
Felicitem les Fàtimes.
Portugal, que sí. Portugueses.
Molt bé.
Molt bé. Joan,
com vulguis.
Doncs, home, diu, i una vegada més, Jesús ens envia en missió. Sí, no para de fer-ho. Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la bona nova de l'Evangeli. I comenceu per casa vostra, pels vostres veïns, pel vostre poble, o lloc de treball, o lloc d'estudi. Ja ens ho recorda el papa Francesc a la seva exhortació a l'alegria de l'Evangeli, el número 15. La causa missionera ha de ser la primera. Diu, què passaria si ens prenguéssim realment de debò aquestes paraules? Simplement reconeixeríem que la sortida missionera és el paradigma de tota obra de l'Església. Ens ho creiem? La missió ens espera. No tinguem por, o el Senyor coopera amb nosaltres.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.